programes i volem celebrar-ho amb tu. Dissabte 31 de maig a les 12 del matí viu la història des del Palau Robert a Barcelona. Comparteix amb nosaltres la gravació en públic del programa i la celebració del programa 500. No t'ho pots perdre. T'hi esperem. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Traent a sorts les dites persones. Així es regulava l'elecció dels càrrecs municipals a moltes ciutats de la Catalunya moderna. Però aquest sistema de sac e sort era realment democràtic? Si bé introduïa un element d'aleatorietat per evitar lluites entre famílies pel poder, només unes poques persones tenien dret a formar part d'aquests sortejos, reforçant així l'exclusió social i la consolidació de les oligarquies urbanes. Com s'organitzaven? Doncs, aquestes ciutats. Quins privilegis tenien els municipis i com influïen en el seu autogovern? I, sobretot, com va evolucionar el sistema d'elecció de càrrecs municipals? Es va posar fi a la corrupció o només va servir per reforçar la desigualtat? Avui, a les portes de Troia, viatgem a les ciutats de la Catalunya moderna per entendre com es governaven, com es prenien les decisions i quins sistemes es feien servir per escollir els càrrecs municipals. Una història de privilegis, pactes i exclusions que ens permetrà entendre millor el poder municipal en una època clau de la nostra història. Benvinguts a un ajuntament català de l'edat moderna. Benvinguts a les portes de Troia.
I benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar per estudiar, per aprendre, perquè ens expliquin com era el govern d'una ciutat catalana a l'època moderna, amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
I avui ens torna a acompanyar, el vam tenir aquí fa unes setmanes, l'Anna González Pérez. Ella és historiadora i arxivera, doctorand per la Universitat digital, de Barcelona, amb una tesi dedicada a investigar justament el govern de les ciutats de la Catalunya moderna. Vés, quina coincidència!
Que sorpresa!
A més, també col·labora amb la revista Sapiens. Benvinguda de nou, Anna.
Hola, moltes gràcies.
Quines similituds podem trobar entre un ajuntament de l'edat moderna i un ajuntament actual?
Poques, per no dir cap. Hem de pensar que estem parlant de dues societats molt diferents. Ja, per exemple, i només per posar un exemple, a l'edat moderna parlem d'universitat, que era per definició qualsevol corporació, veïnal o professional dotada d'alguna organització o règim jurídic. És a dir, tant podia ser una reunió d'una comunitat de veïns on es prenien les decisions que afectaven a la dita comunitat, o es podia referir a les universitats com a centres d'estudi o corporacions professionals. En canvi, el terme ajuntament, el que coneixem nosaltres avui en dia, com si diguéssim, és un nom que prové originàriament de Castella i és la institució que representa, governa i administra els interessos del municipi. Com a molt, 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 podríem dir que les dues funcions principals de l'ajuntament s'assemblen, que és el cobrament d'impostos i la defensa dels seus ciutadans.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Música. Francesco da Milano. Oi que sí, Anna?
Molt bé. Sí?
Com es diu això?
Que ràpid, eh?
Has vist?
Això és l'Espanya. És una forma musical basada en una dansa popular de la península Ibèrica, coneguda com l'Espanyoleta o l'Espanyola a la Itàlia renaixentista. Era comú que les danses populars dels diferents països europeus fossin adoptades i adaptades pels compositors de l'època. Aquesta peça justament que hem sentit és l'Espanya de Francesco de Milano, conegut compositor de la meitat del segle XVI i era conegut com el Divino, un dels millors compositors de la Itàlia del Renaixement.
Molt bé, i en el programa d'avui anem a entendre exactament com funcionaven les ciutats catalanes de l'edat moderna, perquè molts cops parlem de les ciutats van fent això, o Barcelona va decidir això, o va passar no sé què. No, sí que és veritat que hem dedicat programes a parlar de les ciutats medievals. L'Alberto, per exemple, és un gran expert en la ciutat baix medieval de Barcelona. Però no havíem parlat encara de les ciutats modernes, i és una cosa que canvia bastant. Bueno, hi ha certs elements que canvien bastant. Però abans d'entrar en matèria, aterrem una miqueta. Anna, com eren aquestes ciutats a l'època moderna?
Bé, no ens hem d'imaginar ni molt menys les grans ciutats d'avui en dia, les quals són grans i obertes. La ciutat d'època moderna eren unes urbs, és a dir, el que podríem dir una comunitat o un grup de cases, en la majoria dels casos envoltades d'una muralla, i on els seus habitants majoritàriament eren del sector secundari o terciari.
Seguim amb aquest com eren les ciutats.
Exacte, durant l'edat mitjana es van formant aquestes petites urbs que amb el temps aconsegueixen el privilegi de formar un municipi, és a dir, el reconeixement jurídic d'aquesta comunitat de veïns i la consecució d'un cert grau d'autonomia en la seva gestió. Un cop assolit el dret i la capacitat d'autoorganitzar-se, progressivament aquest municipi anirà negociant amb el seu senyor feudal corresponent millores per la comunitat que es donaran en forma de privilegis.
I ens podries posar algun exemple d'aquests privilegis?
Sí, i tant. Hi havia, per exemple, el de tenir un mercat a un determinat dia de la setmana de forma permanent, el dret a recopilar impostos a la població, el dret a jutjar determinats delictes, o, bueno, el que a nosaltres ens interessa per aquest programa, que és el dret al privilegi que permet la formació d'un consell municipal i el que regulava la forma d'elegir els càrrecs i els oficis d'aquest consell.
Ostres, però pel que dius, aleshores aquests privilegis eren importantíssims per una ciutat, oi?
Sí, eren el fonament i la garantia de l'autonomia municipal. Per això eren zelosament guardats i protegits. Poden ser considerats com una branca específica del dret català, ja que tenien unes característiques que els diferenciaven del dret general. Com hem dit, no eren unes normes comunes d'aplicació general, sinó que eren d'aplicació particular i local. Per tant, no van ser un mecanisme d'homogeneïtzació de les institucions municipals, sinó la creació de diferències entre elles i podien aplegar qualsevol aspecte de la quotidianitat. Els municipis van recollir-los en uns llibres especials anomenats, per exemple, llibre verd, llibre dels privilegis, etc.
I a part dels aspectes més evidents, què diferenciava les ciutats entre elles? Perquè avui dia la majoria de les ordenances municipals són molt similars en les ciutats d'ara, a porta a porta, no? Els contenidors intel·ligents, són coses que potser sí que ens sonen, que són una miqueta diferents, però en aquella època què ens diferenciava?
Clar, a banda del nombre d'habitants i el nivell socioeconòmic del municipi, hi ha dues diferències fonamentals que hem de tenir clares. I és que no totes les ciutats tenen un mateix senyor feudal. El territori de la Catalunya medieval i moderna es trobava dividit en aquelles que formava part a del rei i els que formava part de la noblesa, ja sigui la laica o l'eclesiàstica. Aquest fet provocava la segona diferència entre aquests municipis, que hi hagués una gran varietat o diversitat jurídica, ja que cadascun d'aquests territoris tenien els seus propis privilegis i marc legal, definit pel senyor feudal corresponent. Així doncs, cada comunitat tenia una jurisdicció singular i cadascuna havia de negociar amb el seu senyor privilegis per millorar i ordenar la seva vida comunitària, així com defensar el seu territori.
Per tant, les ciutats pertanyien bé a la jurisdicció reial, bé a la nobiliària, ja fos laica o eclesiàstica. I quines eren les funcions pròpies d'una ciutat, doncs?
Fonamentalment, la funció principal era assegurar el proveïment de la ciutat, el menjar. Això volia dir que en època... el menjar i el beure. Això vol dir que en època d'escassetat el municipi havia de tenir fons suficients per comprar blat, per molt alt que fos el seu preu. Per aconseguir-ho, doncs, calia una regulació de l'activitat fiscal, és a dir, fixar els preus reguladors i també cobrar impostos als habitants d'aquella universitat per poder fer front al proveïment de productes. D'altra banda, en segon lloc, la defensa dels seus habitants enfront de possibles atacs, per això, i com hem dit, totes les ciutats estaven rodejades d'una muralla, la qual també calia mantenir mitjançant la recuperació d'impostos i la col·laboració de tots els veïns. Per tant, estem parlant de l'ordenament de la vida comunitària. També era important vetllar pels privilegis obtinguts i aconseguir-ne de nous per millorar el servei i les prerrogatives de la ciutat.
Molt bé. Continuem, si et sembla, Anna, aprofundir una miqueta en el funcionament de les ciutats de la Catalunya moderna. Hem parlat de ciutats, hem parlat de muralles, però és una pregunta que es faria Jordi Pujol, no? Qui era considerat habitant d'una... Qui era ciutadà? No? Qui era considerat habitant d'una ciutat?
Has fet una intenció d'imitació de Jordi Pujol?
No. Ah, no l'he intentat imitar.
Ah, ostres, m'ho has semblat, eh?
No. Sí, això no ha passat.
Sí. No?
Sí? Tu sí que ho has fet.
No. M'ha semblat que tu ho volies.
No. Jo, això de les imitacions, ja saps que...
Ah, problema, perdó.
Què li respondries a Jordi?
Bé, els requisits de residència variaven segons el municipi. Normalment quedava determinat per mantenir una residència fixa a la ciutat durant un determinat temps. Per exemple, a Barcelona n'hi havia prou en residir de forma continuada durant un any i un dia per ser considerat ciutadà de Barcelona. Això no obstant, calien 10 anys per poder optar a algun ofici municipal.
Un any i un dia, per ser barceloní.
I com s'organitzava la comunitat?
En un inici, a l'edat mitjana, els veïns de la comunitat es reunien en unes assemblees obertes on expressaven i decidien conjuntament les actuacions que calia dur a terme. Els càrrecs de govern s'escollien per un sistema de veus o a més veus i en aquestes reunions els veïns estaven representats pels caps de casa. És a dir, les decisions es basaven en el vot per família. Hi podien participar, però, i això és molt important, només aquelles famílies que contribuïen a la comunitat, és a dir, aquelles que pagaven impostos. D'aquesta manera ja veiem, doncs, una incipient organització comunal que seria la llavor del que seria el Consell Municipal. Aquest sistema, però, aquest sistema obert de vot a veu, seria impossible de mantenir pel creixement demogràfic de les ciutats, i això va obligar a buscar algun altre sistema de representació.
I s'agruparan d'alguna manera els habitants de les ciutats?
Sí, a mesura que aquestes van creixent, els habitants van començar a reunir-se en mans o estaments que no solament reflectien la seva posició econòmica, sinó la seva composició social.
Val, mans o estaments? Això de mans, què és? Quantes n'hi ha i què són?
Bé, les mans solien ser tres. Hi podem localitzar la mà major, que originàriament es van enriquir amb el comerç, la indústria, l'administració reial i van invertir la seva fortuna en terres i jurisdiccions. Era l'estament que formava els ciutadans honrats, la seva posició era heretada, encara que també s'hi podia accedir per creació. És a dir, el propi estament avaluava les característiques dels seus aspirants i nomenava si s'escreia a nous ciutadans. A Barcelona, aquestes reunions es feien cada 1 de maig. També els monarques...
Podien... El 1 de maig.
Sí, aquella època. L'1 de maig tots reunits. També els monarques podien crear nous ciutadans honrats. En aquests casos eren els ciutadans de nòmina reial. I a finals del segle tindrem un bon enfrontament. Aquests ciutadans, al llarg de les centúries, van reivindicar amb èxit l'equiparació dels seus drets a la noblesa en matèria de privilegis estamentals. Amb l'excepció que, a diferència de l'estament nobiliari, aquests no podien ser convocats a corts amb l'estament nobiliari, sinó que només podien participar dins del braç reial i com a síndics, és a dir, representants de la seva ciutat.
Molt bé, entonces, que hi havia tres mans i sembla que hem començat per els top, no? O sigui, hem començat per la crem de la crem de les ciutats. Quines eren les altres dues mans?
Bé, la mà mitjana i la mà menor. La mà mitjana eren els mercaders i aquelles professions de categoria com juristes i notaris. Era un estament de mercaders dedicat al comerç a la distància, majoritàriament. En canvi, la mà menor era aquella formada pels artistes. Eren la professió no mecànica, com els cirurgians, barbers, apotecaris, notaris públics, candelers... Aquests eren agrupats en col·legis. I també hi havia en aquesta mà menor els maestrals, que estaven agrupats en confraries i professaven aquelles arts més mecàniques o manuals, com per exemple doncs, els fusters, els tintorers, els ferrers, els drapers, amb petit hortelà, hortolans i pagesos, etc.
I això traslladat a nivell de poder o de gestió municipal, com es trasllada?
Aquesta divisió la començarem a veure representada en els consells municipals, que estaran dividits entre els representants d'aquests estaments, no de les mans. Això és important, perquè en ciutats més petites, com a Igualada o Olot, no existia divisió estamental, però a mesura que aquestes ciutats anaven creixent, les premisses es van començar a posar premisses per restringir qui podia formar part d'aquest consell. Per exemple, una d'elles seria qui podia llegir i escriure.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Sona molt i molt bé.
Molt bé, Si poder és un senyor molt premiat i molt prestigiós.
Potser.
Si l'encerto era Jordi.
Tens bona oïda, tens bona oïda.
Dos, van dos, eh?
Sí, dos de dos. Que veiem si la tercera
també. Veure si la tercera també.
Què? Això que hem escoltat és una follia. És a dir, un tema que durant el període del barroc va ser utilitzat arreu d'Europa com a base per compondre una sèrie de variacions. A l'edat mitjana era una dansa i una cançó ballable. Francisco de Salinas, un teòric de la música espanyola, escrivia el seu tractat de música Libri Septem del 1557, que la fulla era d'origen portuguès. Durant el segle XVI, aquesta s'estén per tota Europa fins a convertir-se en un dels baixos i una de les melodies més apreciades durant el segle XVIII. Era utilitzada com a punt de partida per als temes amb variacions que permetien als compositors la creació d'obres que exigien als instrumentalistes una gran dosi de virtuosisme i de lluïment. I, efectivament, com has mencionat, la fulla d'Espanya, això que hem escoltat és la fulla d'Espanya versionada pel conegut Jordi Savall.
Molt bé, abans del separador ens estaves comentant les tres mans en les que s'organitzaven els ciutadans d'una ciutat. Hem començat parlant de la mà major, aquests comerciants més antiquits, no? A través de la indústria, l'administració reial, etc. Llavors una mà mitjana, mercaders i professions de categories com juristes, etc. I llavors la mà menor, no? Més artistes, professions no tan manuals, no? Cirurgians, barbers, una mica de repàs, no? per recapitular. I no sé si els oients ho han notat, però jo penso que ens estem deixant algú, no? Que quan parlem de societats modernes i medievals sempre parlem de la noblesa, no? Com queden representats a la ciutat?
La noblesa, hem dit una cosa molt important abans, i és que només podien participar a les reunions del Consell Municipal els contribuents, els que pagaven impostos. A l'època moderna, els nobles i medieval, els nobles i els cavallers no podien formar part d'aquests consells municipals perquè estaven exempts de pagar impostos per la seva condició. Eren els homo inutile vige, és a dir, no...
Més clar i possible.
Sí, no cal més explicació, no?
Ens encanta. Els inútils. Per tant, ara el fet de no pagar impostos privava de participar de les reunions municipals.
En un inici sí, el que passa és que durant el segle XV assistim al procés de migració d'aquests nobles a les ciutats i l'acceptació dels nobles de pagar impostos. Aquí al segle XVI ja veurem l'entrada del govern del segle XVI, ja veurem la seva entrada en l'aliança amb l'oligarquia urbana, que eren aquella mà major que havien triquit amb el comerç i, en, i comprant terres i jurisdiccions. I aquests eren els que volien assemblar-se aquest testament migrat, per tant, amb salida. A Barcelona l'estament aconseguirà militar, aconseguirà participar del govern en 1499, junt als ciutadans honrats, i el 1509, el seu propi. I el 1521, finalment, els nobles, la pròpia noblesa, van ser desnuts. A Lleida, l'estament militar, en l'entrada del govern, en 1499, llegiran a l'estat del 1500.
Duri-lo, la diferència entre ciutat. Comencem ara, si et sembla, a parlar una miqueta sobre els diferents òrgans del govern i també els càrrecs. Sí, la verdad, com ho ve, com a músics, una miqueta de sensibilitat amb l'actualitat. Era semblant a l'actualitat, us podies fer alguna relació per aquests que no tenen idea?
Sí, provem de similar. I així, com hem dit a la introducció, no se semblaven gens els ajuntaments d'època moderna a la contemporània, al de Bundy. Hem de pensar que l'òrgan bàsic de la ciutat era el Consell General, que era com si diguéssim l'Ajuntament. Aquest era el representant del dia a dia pel Consell Ordinari i era auxiliat en determinades ocasions per comissions especials. Com esmentàvem al principi, el Consell General en un inici estava format per tots els caps de casa, però amb el pas dels anys va ser substituït per un nombre successor, conseller de cultura, de diverses mans estrangers.
I aquest Consell General, aquest òrgan, serà comú durant tot el llibre de
sí, l'únic que variava el nom seran els municipis. El que va a Porta Barcelona, tothom el coneix, és a dir, Consell de Cent. Perquè la composició va variar en grans anys, no són 100 jurats, sinó que per privilegi de Ferran II del 1498 ja s'estableix que eren 144, que estaven dividits entre 48 ciutadans honrats, 32 mercaders, 32 artistes i 32 menestrals. És a dir, veiem ja representades els tres estaments i les quatre mans, tres mans que hem dit, més artistes i menestrals. S'entenia, doncs, que aquests consells generals eren la representació de tota la població i les seves decisions es vinculaven a la comunitat sencera. El Consell General era l'òrgan suprem del qual derivaven tots els altres òrgans administratius de la ciutat. Es reunia en algunes dates assenyalades i, en general, quan el convocaven els administradors de la ciutat.
Molt bé, ja tenim un Consell Municipal que equivaldria, no?, en els nostres ajuntaments actuals, més o menys. Qui era l'alcalde? No? Qui presidia aquests Consells Municipals?
El presidien el conseller, depèn del territori, tenen diferents noms, conseller, paer, cònsol o jurat en cap. Per fer-ho més fàcil, a partir d'ara, ho sento pel centralisme, ho anomenarem en la forma barcelonina, era el conseller en cap.
Ui, ho trec, eh? Apago la ràdio ara mateix. Si continues en Barcelona, aquest programa que s'escolta arreu de Catalunya...
Bueno, sí, ho sé, ara per fer-ho senzill, no perquè res. Si no és conseller, pare,
ja,
cònsol, jurat...
Ara ja que estàs aquí, ja acaba,
endavant.
Aquests eren els encarregats d'obrir les reunions i els debats. A més, però, no hi havia només el que era el conseller paer, cònsol o jurat en cap, sinó que hi havia més. Per exemple, a Barcelona eren 5, hi havia 3 ciutadans honrats, que era de mà major, 2 mercaders, de la mà mitjana, i un artista o menestral, de la mà menor. Cada any s'alternaven. Així, per exemple, s'havia de distingir entre els consellers, que eren 5, en el cas de Barcelona, i els jurats, que eren tots aquells que formaven part del Consell de Cent. El quòrum normal eren 2/3 i les decisions s'adoptaven per majoria. Això no obstant, no es podia debatre res que no hagués estat proposat pels propis consellers.
També existia el Consell Ordinari. Què és el que hem de saber?
El Consell Ordinari era una part del Consell General. Igualment, estava sota la presidència d'aquests consellers i resolia els afers corrents que o no era incompetència indelegable del Consell General o no justificava la seva convocatòria. A Barcelona, per exemple, era el trentenari i estava integrat a partir del 1498 per 36 jurats, 12 ciutadans, amb un màxim de 4 militars representats, 8 mercaders, 8 artistes i 8 menestrals.
Ens estan complicant la vida. Jo ara estic començant a comptar i m'està a punt d'explotar el cap. És que, a més, el Consell de 100 i no eren 100. El trentenari i eren 36. O sigui, ens compliquen la vida.
Sí, efectivament.
A veure, tot això que està explicant del Consell Ordinari té alguna cosa a veure, doncs, amb el Consell de 100?
Sí. Hem d'entendre que una de les quartes parts en què es dividia per sorteig el Consell de 100 era aquest trentenari. Aquests es succeïen per trimestres. Així, tots els jurats, aquests 144 jurats del Consell de 100, formaven durant un trimestre el trentenari. Aquest òrgan s'encarregava d'aprovar les ordinacions de la vida de la administració de la ciutat, incloses les referències als col·legis i confraries. Resolia els afers que li demanava el Consell de Cent i, a diferència del Consell de Cent, honestament podia obligar els consellers a presentar una proposició i debatre-la.
I què eren els consells permanents?
Els consells permanents o juntes especials diríem que són una mena de comissions actuals. Eren conegudes segons el número de jurats que la composaven. Aquí sí que era el número fix. Per exemple, trobem la 24ena, formada per 24. Que en el que la 24ena Barcelona era la comissió encarregada de vetllar per l'actuació del síndic de la ciutat a les Corts. Així, mitjançant una relació epistolar constant, intercanviaven amb els síndics la de la ciutat el que passava a les Corts i enviaven instruccions precises del que havien d'evitar negociar i de com havien d'actuar, on s'ha de negociar, etc. El síndic, aquest representant de la ciutat, no podia actuar sense permís accés i hores directes de la 24-1. Totes les ciutats amb representació cos tenien aquesta comissió. Potser no tan gran com la de Barcelona, però en tenia.
Molt bé, i abans vas parlar dels consellers, que no sé quin col·legi on dinava. El que potser estava parlant de regidors, no dels alcaldes. Però bé, els consellers, que serien una miqueta els alcaldes.
Exacte, vam que la ciutat de Barcelona eren 5. Aquests eren els que estaven al front del regiment de la ciutat. I com hem avançat abans, rebien diferents noms en les ciutats. A Lleida i a les comarques veïnes eren els paguers. A Tarragona o a Catalunya, els cònsols.
El pagat ja de la ciutat, també. Això és una altra cosa. Però
això és una altra cosa.
Si ho saps, eh? Si ho saps.
Ja ho explicaré.
Perquè el batlle de la ciutat actualment és el lloc d'alcalde.
El batlle, actualment sí.
Abans.
On m'havia quedat? A Tarragona, no? Que eren els cònsols, allà a Perpinyà. A Girona també eren els jurats. A Vilafranca del Penedès també ho era el jurat. Consellers, procuradors o tortoses. Per tant, el nombre de les administracions i d'aquests alcaldes consellers variava també segons la ciutat, entre 4 i 6.
I com eren els consellers d'alcalde?
Eren escollits entre les diverses mans o estaments, segons els privilegis locals. Era una unitat col·legiada presidida per un membre de l'estament superior, el ciutadà honrà, gran conseller en cap, el panica, el pensament, etc. Aquesta presidència tot no comportava gaire més atribucions de representatives, com dit, un consell i poca cosa.
Molt bé, però si jo ara som a Barcelona, passejant-me per allà, dius que sí que no tenen gaire més atribucions de les representatives, però jo sabia qui és el conseller.
Bé, tu vestint per la persona que hagués distingut qualsevol dels que eren consellers, jurats, etc. Pròpiament vestien gramalla o roba, aquests consellers, en si, vestien gramalla o roba talar, indicativa de la seva dignitat, i jurava que el consell general, el que és el barri de la dignitat, respectar els privilegis de la societat. Com han dit a Barcelona, el que anava a repetir, els ciutadans, els mercaders, un artista o un menestral, segons
el que serà. I ara
generals i ordinari que convocaven i presidien i eren com a tals caps col·lectius de l'administració pel bon funcionament del qual havien de vetllar. I en general havien de custodiar i defensar els privilegis, béns, drets i interessos de la universitat, mantenint, informant el Consell Ordinari i remetent-se
si
les seves decisions.
Amb tot un món de músiques, les tindràs al teu abast als més enllà, un programa de Jordi García.
Els administrats i els oficis dels municipis. Pel conjunt de les seves atribucions, com el, pel seu prestigi i influència,
de 10 a 12
eren
de la nit en la sintonia d'Ona Digital
respectiu i tenien a reduir al mínim el plantejament dels afers davant el Consell General. Els càrrecs eren anuals.
Molt bé, i a part d'aquests alcaldes, no, entre cometes, hi havia altres oficials a les ciutats?
Sí, a banda d'aquests consellers, també tenien altres oficials encarregats d'unes funcions més específiques. El seu nombre variava segons les dimensions de la població i els respectius privilegis. I podem trobar el clavari, que era l'encarregat de l'administració de les finances, amb la jurisdicció en matèria de percepció d'imposicions, drets, crèdits derivats de l'administració municipal. Trobaríem els síndics i sotsíndics que representaven la ciutat en causes judicials i com a assessors dels òrgans municipals quan actuaven com a jutges. L'escrivà major, el racional, el cap de la comptabilitat municipal, etc. Cal distingir, però, aquests oficials municipals d'aquells funcionaris municipals que, tot i que actuessin en l'àmbit local i estiguessin fins i tot sotmesos a les autoritats de la ciutat, eren nomenats pel lloctinent en nom del rei, com el mestressap responsable de pesos i mides i mesures i de la policia dels mercats, el mestre portolà, el cap de les obres portuàries en el cas de Barcelona, etc.
Molt bé. Anna, com s'elegien aquests càrrecs municipals?
Hem de tenir present el que dèiem al principi. Cada ciutat tenia els seus propis privilegis i tant l'aplicació de la cooptació, de la qual ara en parlarem breument, com l'aplicació de la insaculació, que serà el sistema posterior, poden variar per cada municipi. Però la base, com veurem, serà la mateixa.
Abans ens has avançat que en un inici els vots s'emetien per nuclis familiars. Però ens has dit que, ja no sé una mica d'espoiler, no? Que no sempre serà així.
No, les universitats deixaran d'escollir els seus representants amb el vot per família i s'aplicarà la cooptació. Un sistema més pràctic que consistia, a grosso modo, en que els administradors sortints, és a dir, aquests consellers sortints, escollien els pròxims consellers municipals. Ens trobem així que els consellers ja no havien de retre comptes davant del Consell General de la seva actuació.
Això ja comença a semblar una porta giratòria, autogiratòria estranya, no? Una mica.
Sí, exacte. Els consellers havien de recollir aquells que els semblessin, havien d'escollir aquells que els semblessin més aptes i vàlids per representar la ciutat correctament. Però com ens podem imaginar, no va ser així. Aquesta forma d'escollir els representants de la ciutat va provocar la perpetuació de certes famílies en el poder i va provocar tot de lluites i disputes entre faccions, dividides entre les diferents famílies del municipi, per tal d'assolir o monopolitzar el govern de la ciutat. Durant el segle XV ens trobem, doncs, que els consells municipals cada vegada servien menys els interessos de la ciutat i només servien per enriquir i vetllar els interessos d'aquells que ostentaven el poder, és a dir, de les oligarquies urbanes.
Ja es començaven a semblar cada cop més al nostre.
Sí, la corrupció ha existit de sempre.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Sorry, just quickly. What if it's...
Molt bé, entrem a la recta final del programa. Hem canviat d'estil musical.
L'havia reconegut aquesta sèrie?
No.
No, és sí. Marcel Savall, sí, no?
I clar, veus, aquí es denota
la cultura.
La cultura d'aquest programa. Clar, si no fos perquè aquí diu Bé de Vendetta, no, que en el cas anterior no ho deia pas.
No,
endevinat
jo.
Molt bé. Bé de Vendetta, per què comencem la recta final del programa amb aquest fragment?
Bé, com els oïdors, els oients. Oïdors, dic. Oïdors, estàvem amb els oïdors de comptes.
T'estàs preparant per llegir un fragment molt interessant.
Com els oients poden, saben, la pel·lícula no fa referència a un sistema municipal, però sí a la corrupció del govern d'aquell món distòpic, una corrupció del sistema que, com veurem, i com hem dit, no és una novetat dels nostres dies.
Molt bé, abans havíem deixat el bloc central parlant d'aquesta evolució dels vots, no? De com s'elegien els càrrecs municipals. Primer, a través dels vots dels nuclis familiars, després has parlat del sistema de cooptació i arribem a la versió definitiva, no? Entre moltes cometes, que seria la insaculació. En què consistiria aquest sistema, Anna?
Bé, és la solució definitiva sense cometes, perquè és la que es mantindrà fins als decrets de nova planta del 1714, amb alguna variació, així, però el mètode serà el mateix. Exacte, al final la insaculació s'incorpora al municipi per tal de solucionar l'escrèdit entre les institucions municipals havien caigut durant els segles anteriors amb la corrupció i aquell descabell municipal que no servia als interessos de la comunitat. Així els consells municipals d'algunes ciutats van començar a demanar una solució als monàrquics, com si aquests fossin àrbitres una mica. Aquesta solució jugarà en forma de privilegis del regiment que incorporava la insaculació o el sistema de sac és fort.
I ara, si us sembla, anem a llegir un fragment del privilegi del regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona el 1498 pel mateix Ferran.
Nos, don Fernando, miran contínuament amb degut estudi i vigilància per poder e augment de la nostra ciutat de Barquinona entenem d'una ordre com aquella fos a tota tranquil·litat e pacificació regida i governada últimament al nostre real privilegi data en la dita ciutat de Barcelona el 23 del mes d'octubre del 1498 donant e atorgam a la dita ciutat certa forma de regiment amb les condicions e retencions en aquell expressat i com a pres si han estat federats particulars persones sol·licitats e informats en ser cosa molt més saludable a la ciutat e habitants en aquella que així els consellers e consells encara en difícils d'aquelles que testen els donats de la sort matem persones dispostes i suficients per afegir litigis i per aconsellar la dita ciutat en insaculació i d'aquelles traem la sort les dites persones perquè tots estiguen en degut ordre, pau i repòs parent-nos que la dita forma de regiment a sort portarà pacificació i tranquil·litat a la dita ciutat e per aquella serà remoguda tota natura de divisions e contradiccions entre los habitants en aquell e confiant encara que per aquesta via serà satisfet el servei de Nostre Senyor Déu e nostre e el bé e utilitat e repòs de la dita ciutat, lo qual sumament desitjam e afectam.
Prou. De la que t'has lliurat, Carlos Lessing. Això, com bé deies, és el fragment del privilegi de regiment municipal concedit a la ciutat de Barcelona en 1498 per Ferran el Catòlic. I clar, diu, traent a sort les dites persones. És a dir, Anna, la pregunta és, ara tocarem una miqueta el dit a la nafra, un tema que ens agrada. Evidentment, estàs tu per aclarir-nos el tema de l'elecció dels governants de les ciutats de la Catalunya moderna. Era un sistema democràtic?
No. Com bé sabem, la democràcia és un sistema de govern en què l'autoritat política resideix en tota la comunitat, així com el procediment de presa de decisions. A la Catalunya moderna, el que s'estableix en moltes ciutats és el sistema insaculatori, amb el qual s'intentava regular la lluita per assolir el poder municipal introduint un element aleatori però no tota la població tenia dret a ser escollida per ostentar els càrrecs municipals.
I la insaculació, aquest mètode que més aleatori, s'incorpora a tots els municipis?
No a tots, i no a tots els municipis. A més, no es va incorporar per voluntat del Consell General. Per exemple, ens trobem alguns casos com el d'Igualada, on el grau de complexitat de l'economia urbana feia augmentar els fraus i els abusos econòmics dels dirigents municipals alhora que la conflictivitat urbana augmentava. Vist això, Ferran II va decidir intervenir en el Consell Municipal atorgant a la ciutat un nou privilegi del regiment, el del 1483.
Quina solució proposa Ferran II?
En primer lloc proposa una mescla de cooptació i insaculació. És a dir, els consellers elegirien els seus predecessors junt a 10 persones més escollides pels propis consellers, sent aquests electors directes dels futurs consellers. Posteriorment, mitjançant el sistema insaculatori, en sorgirien els futurs consellers. En 1493, però, Ferran II va haver de fer marxa enrere i derrogar el privilegi anterior a petició del Consell Municipal, perquè consideraven que era un sistema molt difícil de fer funcionar i creava igualment discòrdies entre els ciutadans. Per tant, per introduir la insaculació als municipis, hi havia d'haver un cert pacte entre la monarquia i les elites del territori.
Molt bé, anem a filar una mica d'escriu i anem a fer competència. I anem a practicar empatia històrica. Com funcionava exactament la insaculació?
Bé, ho explicarem a modo del privilegi del regiment de Barcelona del 1498. No vol dir que tots els llocs sigui igual. En primer lloc, s'han de fer tantes bosses com oficis municipals hi havia a la ciutat, des del més petit fins al càrrec més alt, el dels consellers. Aquestes bosses o sacs seran nomenats amb el nom corresponent. Bossa de consellers, bossa de conseller primer, conseller segon, conseller terç, etc. Es fan, en segon lloc, els memorials amb tots els noms de les persones considerades aptes per als oficis d'entre tots els ciutadans de la ciutat de Barcelona.
Vale, tenim les bosses amb els noms dels càrrecs, no?
Exacte.
I tenim els memorials de les persones aptes.
D'acord. Els noms dels memorials després s'escriuen en petits fulls de pergamí i cadascuna d'elles es posa en un rodolí de cera. En algunes localitats es tallen els noms en fustes. Llavors, cada rodolí de cera s'inserta en aquestes bosses que correspongui. Un mateix nom, per exemple, pot estar en diverses bosses. Aquests són bosses tancades i segellades, posades en una caixa que les conservi. I aquesta caixa, a la ciutat de Barcelona, tenia 6 panys diferents i les claus les tenien els 5 consellers més l'escrivà de la ciutat. Així, sense el quòrum, no es podia obrir la caixa.
Ens pots confirmar si això va ser la invenció dels escape rooms?
podia arribar a ser. Necessitaven els 6. Per tant, havien d'anar a casa, buscar, convocar, arribar fins a la caixa, etc. Sí, sí.
Clar, perquè això encara continua.
Sí, sí, aquí no hem acabat amb el sistema. Un cop tancada i cisellada aquesta caixa amb tots els noms i totes les bosses, només es podia obrir en presència del Consell General o Ordinari, en el moment de l'elecció dels càrrecs o quan algú havia de ser afegit o tret d'alguna bossa. El dia de les eleccions, que pels càrrecs dels consellers eren el dia de Sant Andreu, el 30 de novembre, s'obria la caixa en presència, com hem dit, del Consell. Es desegellava la bossa que era oberta pel conseller en cap. Aleshores, un nen de 10 anys, que segons el privilegi havia de ser pres a aventura, havia de treure un rodolí de la bossa. Aquesta s'obria i davant notari es llegia el nom que en sortia. Aquesta persona seria la que tindria l'ofici, ja fos temporal o perpetu.
Molt bé, prova. Està molt bé tot aquest procés digne, com deia en Sergio, d'un escape room modern, no? De la moderna. Però si la persona elegida per l'atzar, no estava preparada o no estava en condicions d'exercir el càrrec, què passava? Tornem a fer tot el procés? Tornem a tancar la caixa amb no sé quantes claus o què fem?
Sí, si la persona elegida era considerada inhàbil, haurà de ser dit pels consellers, haurà de ser dit pels consellers i consells junts. S'haurà d'escoltar aquesta persona. I mentre no es jutgi el cas, cap altre nom es pot treure de la caixa per al mateix ofici. Aquesta persona, si acaba sent declarat efectivament inhàbil, s'ha de tornar a fer l'extracció d'un altre rodolí seguint el mateix sistema. Qui sortia elegit podia renunciar a l'ofici, excepte en el cas dels consellers, qui per la importància del càrrec en el regiment de la ciutat no podien renunciar.
I ara que has explicat tot aquest procés d'insaculació, repreguntem, perquè som bons periodistes. Repreguntem.
Molt bé. Si tu dius...
No som periodistes, sisplau.
Fem el cap.
El sistema d'insaculació era llavors democràtic o no?
Com dèiem al principi, a la Catalunya moderna no existia un sistema democràtic d'elecció dels càrrecs municipals. Només s'introduïa un element aleatori en aquesta elecció. Com dèiem, no tota la població tenia dret a estar dins les bosses d'on s'extreien els noms de les persones insaculades. És més, la insaculació va comportar un tancament de portes, encara més, a aquesta, entre cometes, mobilitat social, ja que a partir d'aquell moment els estaments superiors es voldran diferenciar i establir qui formava part del seu grup. Així, els ciutadans honrats van establir la matrícula de ciutadans honrats el 1510. Els que eren inscrits podien optar als càrrecs destinats a aquests. Els mercaders també tenien una pròpia matrícula, que encara era més antiga i que havien estat compartint fins aleshores amb els ciutadans honrats. En canvi, per escollir qui havia d'estar insaculat en les bosses d'artistes i menestrals, eren els propis consellers de Barcelona els que els escollien, extraien els noms d'una llista anomenada memorial que cada gremi realitzava amb 8 noms.
Carai, per tant, una de les conclusions a les quals podem arribar és que aquest sistema insaculatori era una mena de mal menor.
Bé, Jaume Vicenç Vives i els historiadors que el precedeixen han considerat que el sistema insaculatori va ser la solució per posar fi a aquestes lluites de faccions pel control municipal. Això no obstant, a la ciutat de Barcelona va necessitar menys d'un segle més tard un nou privilegi que modificava aquesta forma de regiment. Si és que en 1587 el problema no radicava en el moment de l'elecció dels càrrecs municipals, sinó en l'elaboració i revisió d'aquestes bosses d'aquells que podien optar-hi. És més, hem de pensar el gran poder que podia ser usat per la monarquia al control d'aquestes bosses, podent extreure, excloure o incorporar candidats, i més en el cas d'una ciutat com la de Barcelona. El sistema circulatori per l'elecció dels càrrecs municipals va perdurar fins al decret de nova planta del 1714.
I aquí trenquem una llança, un altre cop, no? A favor de la mitjana. Si sigués la llança aquí, si sóc el rector, reivindicaria, no? Que en molts casos tenim la mitjana de retrògrada, de forma democràtica, no? Però que veiem com a vegades la institucionalització de tot aquest sistema municipal, tot el que porta és a una... No vull utilitzar la paraula manca de democràcia perquè no hi havia de democràcia, no? Però porta a tenir menys accés, a un tancament de portes de les classes més benestants,
tot i això, que hem de pensar és que en les ciutats el que porta el món feudal és un marc més ample de deliberació i de comunitat. Al final era molta gent partícip, quanta gent amb aigua a la galeria que sabia llegir i escriure i podia participar, els de Barcelona igual, per tant era tot molt repetitiu i tampoc quedava només en les mans. La deliberació potser era major en aquest sentit.
Una pregunta, per desconeixement o perquè m'equivoco, però després d'aquesta nova planta, què queda tot? Tota aquesta deliberació, van a dir tothom?
Tothom, corregidors i...
Era propi de mi?
Sí, és més, el 1640, 52, per 9, per fer la guerra de Segadors, el quadre que això és de candidata de l'Institut de Barcelona.
Vaja.
És a dir, no elimina el sistema, però el tuneja, com si diguéssim, no? El fa seu. Li surt una mica el tiro per la culata, com aquí diria, no? Però ho fa.
Bueno, són els tentacles del Leviatà, no? Que es van exactar. Tenim uns minutets, res, un minut i mig, perquè jo penso que hem anat parlant molt de ciutats catalanes a la moderna i tu estàs investigant sobre això. No sé si, res, fer-nos uns petits apunts de xifres, no? De com eren de grans aquestes ciutats.
Sí, aviam, hem de pensar que no existien els padrons municipals. Els historiadors podem saber aproximadament els habitants d'una població gràcies als fogatges. Els fogatges eren uns documents que, com diuen, comptabilitzaven focs. És a dir, a les cases d'una determinada població es calculava quantes cases hi havia per cobrar els impostos. Tot i que les xifres poden estar distorsionades per interès, com més focs hi havia més diners a cobrar, els historiadors xifren que per cada foc hi havia una mitjana de 5 persones. Amb aquests càlculs, Josep Iglesias, analitzant alguns fogatges del 1497, 1515 i 1533, ens dona unes xifres aproximades de... molt aproximades, de 289.000 habitants al 1515 per Catalunya, inclosa, i aquí incloïm la Cerdanya i el Rosselló, i per exemple el 1553 ens dona uns 325.000 habitants.
I a Barcelona, el cas només casa de Barcelona, per fer-nos una idea?
Sí, al 1497 hi havia més o menys uns 29.000 habitants, al 1515 uns 30.000 i al 1553 baixa a 28.780.
I a més, hi ha fons de... O sigui, podem accedir al fogatge a través d'un aplicatiu del Museu d'Història de Catalunya, crec, per internet, que si la gent ho vol consultar està obert.
Exacte.
Doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Anna González.
A vosaltres per convidar-me.
Sempre venir aquí. T'esperem més endavant en l'estudi de la teva tesi, una mica més gran, una mica més vella, més sàvia també.
Més democràtica.
Això ho veurem.
Moltes gràcies per portar-nos aquest programa i compartir amb nosaltres i amb tots els nostres oients els teus coneixements.
Gràcies a vosaltres.
Albert Terril,
moltes gràcies a vosaltres. Les
portes de Troia. L'Adrià Tirado, el control tècnic. Carlos Lecegui.
S'ha salvat?
No, a la introducció.
Bueno, la introducció.
Però s'ha salvat una vez bona. I qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío
Gómez. Ona Digital. Escolta'ns a l'hora que tu vulguis i des d'allà on siguis.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perd un cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara pensa des d'un arbre aquesta llum.
y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quien canta es la voz de mi alma.
Mouen soles, veus del més enllà, aparicions, vampirs, profecies, bruixeria, ovnis. Hi ha un món misteriós per descobrir.